RAC1.
Si busques decoració nadalenca per casa teva, Catalunya Plans. Més de 1.000 metres quadrats amb tota la decoració nadalenca per la llar. Poncètias, avets naturals i artificials, gran secció per les mascotes i també un parc infantil. Catalunya Plans, a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona. Informa-te'n a catalunyaplans.com. Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar. I ara, pel nostre aniversari, et portem nous estils, nous dissenys i nous conforts. Descobreix-ho a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. Teatrepoliorama.com.
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això, Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
Ja són aquí els Blue Days de Maas. Entra a Maas.es. Escull entre més de 1.800 vehicles en estoc de quilòmetre zero, nous i d'ocasió en totes les marques i et truquem. Entrega immediata amb més de 30 concessionaris a tota la província. Només fins al dia 26. Fes clic als Blue Days de Maas.es i comença a gaudir del teu nou cotxe. Condicions a Maas.es. Maas. Ens mous.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Vine a veure Bye Bye Monstre al Teatre Poliorama a partir del 3 de desembre. El millor musical familiar de la temporada. Un espectacle de degoll de gom ple de sorpreses, aventures, balls i cançons on una família s'uneix per fer fora els monstres de casa seva. I el llibre del musical de l'editorial Estrella Polar ja a les llibreries.
RAC+1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde famosos años, con Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquil, eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve. Què diu,
home? Mira, supertrat, vine cap aquí!
No, deixa'l!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Les 5 i 4 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
A quin joc jugueu vosaltres? El Rocamora ja ens ha dit que no gaire, eh?
No gaire, no.
El Joan?
Jo, mira, havia jugat el Clash Royale, es deia?
Sí, i tant. Sí.
Sí, havia jugat bastant aquest. Però ara mateix, bueno, el League of Legends de tant en tant alguna... alguna partida.
I Esquerra, Junts i la CUP, a quin joc juguen? No sabeu, això?
Depèn del dia.
Depèn del dia.
Aquest cop, mira, avui han demanat un cop més que el Congrés dels Diputats investigui els escàndols de Joan Carles I. Aquesta tarda han registrat a la Cambra Baixa la petició per crear una comissió que examini els negocis i les irregularitats que haurien pogut cometre alguns líders polítics per satisfer el rei emèrit. Des de Madrid, Arnau Mañé.
si un cop més els tres partits independentistes, conjuntament amb altres formacions republicanes del Congrés, demanen una investigació al voltant de Joan Carles I. Volen que s'investiguin els negocis que l'emèrit hauria fet en altres països gràcies a una trama d'irregularitats i gràcies també a la complicitat de polítics, empresaris i diplomàtics. A més, plantegen que es detallin els privilegis i la impunitat que haurien tingut alguns alts càrrecs de l'estat espanyol. Aquesta és una comissió d'investigació similar, pràcticament calcada, a la que els mateixos grups han presentat al Congrés més d'una desena de vegades. Per tant, com ja ha passat en altres ocasions, el més probable és que el PSOE i el PP bloquegin la iniciativa i impedeixin, per tant, investigar els draps bruts de Joan Carles I.
El govern de Madrid mou fitxa per mirar de resoldre el malestar que hi ha entre els professionals sanitaris de la comunitat. Demà al Madrid, la Conselleria de Sanitat es reunirà amb els sindicats per mirar que es desconvoqui la vaga dels treballadors dels centres d'atenció 24 hores. Ara mateix, però, les posicions entre les dues parts estan molt allunyades. Tot plegat, després que ahir 200.000 persones es manifestessin pels carrers de la capital espanyola contra la falta de metges als ambulatoris madrilenys. Isabel Díaz Ayuso ha tret importància a la protesta i l'ha qualificat de maniobra d'agitació de l'ultraesquerra. Ara, però, obre la porta a negociar amb els sanitaris. I el Museu Egipci de Barcelona està estudiant denunciar les dues activistes ecologistes que hi van tacar la vitrina d'una mòmia i unes fotografies del centre. Ho van fer per protestar per la crisi climàtica. Algunes de les peces que hi havia exposades podrien haver quedat malmeses de forma irreversible, entre elles un sarcòfag de fa 3.000 anys i unes fotografies de la tomba de Tutankamon. En declaracions a RAC1, el president de la Fundació Propietària del Museu Egipci, Jordi Clos, ha advertit que les taques podrien quedar-hi per sempre.
Ho han tirat a sobre d'unes vitrines que podien perfectament penetrar i tacar un sarcòfag de 3.000 anys. Després ho podem treure o no, no ho sé, però això no és un quadre que té una protecció de vidre, això és algo que és una matèria que està allí, i és a dir, que és una matèria que podia perfectament absorbir la taca, que podríem després treure-ho més o menys, però podia quedar per sempre.
Clos diu que va ser un atac premeditat perquè les activistes van anar el dia abans al museu a examinar què podien fer malbé. Les 17 fotografies i la mòmia s'han retirat per avaluar-ne els danys. I retards d'una hora a les línies R3, R4 i R7 de Rodalies a aquesta hora, tot plegat per una avaria al sistema de senyalització de Montcada Bifurcació que obliga a circular per una sola via fins a Sant Andreu Arenal, segons informa Adif. Tècnics de la companyia s'han desplaçat al punt de l'avaria per mirar de reparar-la. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
La selecció espanyola ja està concentrada a les Roces pel Mundial de Qatar amb 7 blaugranes i demà viatjaran cap a Jordània per disputar l'últim amistós abans del Mundial. D'altra banda, el porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, és baixa amb Alemanya per un problema estomacal i demà no serà a Oman en el partit amistós que han de jugar contra la selecció d'aquest país. Tot plegat, el dia que hem sabut les llistes definitives de Tunísia i Ghana, aquesta última amb el davanter de l'Atlètic Club Iñaki Williams. Les úniques que falten per saber són les de Mèxic, del Tata Martino i l'Equador. I encara en futbol, el Manchester United ha emès un comunicat com a resposta a les declaracions de Cristiano Ronaldo, després d'assegurar que se sentia traït pel club. El conjunt anglès, però, es limita a dir que s'esperaran a tenir tots els elements damunt la taula per prendre una decisió. En bàsquet, aquest vespre, a 8:45, la selecció espanyola juga contra els Països Baixos en partit de classificació pel Mundial. En cas de victòria, aconseguiran la classificació a dues jornades pel final. I en tennis, el rus Rublev ha guanyat el seu compatriota en 3 sets, Medvedev, en el primer partit del grup vermell de la Copa Masters. Aquest vespre a les 9, Novak Djokovic i Stefanos Tsitsipas jugaran l'altre partit del grup.
A Universitària ja estem de Black Friday. Afegim un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus. Afanya't i vine fins al 28 de novembre a qualsevol dels nostres centres. Consulta'n les condicions. Òptica i audiologia universitària per a joves d'un a 100 anys.
I pel que fa al temps, tot i les quatre gotes que poden continuar caient a Ponent i els núvols abundals de moltes comarques, les properes hores han de continuar tranquil·les. Demà, al llarg del dia, tindrem plugims intermitents de nou a les comarques de Lleida, en un dimarts amb núvols més gruixuts a la tarda que al matí. La nit serà una mica menys freda al Prepirineu i en molts sectors de les comarques de Girona. De dia, en conjunt, les temperatures variaran poc, però s'enfilaran una mica més que avui al Pla de Lleida i en moltes a moltes àrees de les comarques de Tarragona.
Perquè s'apropen les festes i com cada any és moment de Torrons Vicenç, l'autèntic torró d'Agramunt. Aquest any, Albert Adrià i José Andrés tornen a col·laborar amb la marca i ens porten el torró tou de festuc, que és un gir conceptual al gran clàssic d'ametlla, però de color verd intens i amb l'inimitable sabor del festuc. Però més atenció, perquè tenen noves creacions com el torró cruixent de neules, el ristretto, el de mango, el de fruita de la passió i coco, el de dolç de llet, de marron glacé, de mandarina i praliné d'avellana o el torró de dònuts. Torrons Vicenç. El torró...
Torró!
Passant 10 minuts de les 5 de la tarda, el pederasta dels maristes, Joaquim Benítez, s'ha presentat aquest matí davant l'Audiència de Barcelona. Ho ha fet amb la cara tapada, caputxa, mascareta, gorra i ulleres de sol. L'havien citat per informar-lo que té 10 dies per entrar a la presó i complir els 21 anys de condemna que li van imposar per abusar de menors quan era professor. Avui parlem sobre aquest i altres temes amb el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Avui molts temes damunt de la taula. La gran pregunta. Això arriba 6 anys després de confessar els abusos. Per què encara Joaquim Benítez no havia entrat a la presó?
Doncs mira, aquesta és una de les grans preguntes que ens hem anat fent a mesura que anava avançant aquest tema de Joaquim Benítez, que és el padrastre confés dels maristes. Aquest exprofessor, recordem, a l'any 2016, quan... van sortir a la llum, sobretot després que el periòdico, no?, hi hagués el pare d'un alumne, doncs, que et denuncies que el seu fill havia estat víctima d'abusos sexuals per part del seu professor de gimnàsia, es va generar un gran enrenou, van sortir moltes més víctimes, fins a 26, que van dir haver estat víctimes d'aquest professor dels maristes. Aleshores, el temps de prescripció, doncs, era menor. Finalment, només 4 d'aquests abusos van poder arribar a judici. Perdona't. Sí, 4 d'aquests abusos van arribar a judici i, malgrat que ell havia confessat a l'any 2016, ell va ser jutjat a l'any 2019, li van imposar, ja aleshores, a l'any 2019, una pena de 21 anys i 9 mesos de presó, i arribem a l'any 2022, aquest senyor encara no ha entrat a la presó, malgrat que el Tribunal Suprem, finalment, li va imposar una pena de 21 anys i 9 mesos de presó.
És a dir, que tot això comença el 2016, del 2016 anem al 2019, som al 2022, i tot just ara és quan hauria d'entrar a la presó.
Sí. Aquí, quan va acabar el judici, i se li va imposar aquesta pena, l'any 2019, 21 anys i 9 mesos de presó, que no és poc abró, no és poc, diguéssim, aleshores el Tribunal... va dir que no se'l podia enviar a la presó perquè encara, com que la sentència no era ferma, es considera que si tu entres a la presó compta com a presó preventiva. I una presó preventiva no serveix per avançar-se al contingut d'una sentència.
No ho entenc.
Això
que
sí.
Acabes de dir no ho entenc.
Torna'ns a explicar.
Aquí el que venen a dir és... Nosaltres no podem
descodifica-ho perquè...
Sí. Nosaltres no podem prejutjar... malgrat que una cosa hagi estat jutjada, fins que no arriba a última instància, que és quan tu ja acabes totes les possibilitats de recurs, no?
Però ell no és confés.
Aquest és el tema.
I després, una altra cosa, hi ha molta gent que entra en presó preventiva.
I tant.
A veure si no entra gent en presó preventiva.
Efectivament. I per fets molt menys greus que aquest.
Ho dic perquè ell confessa aquesta pena i tu ens estàs dient no pot entrar a la presó perquè encara la sentència no era ferma, no pot ser preventiva, però és que no hi ha un dubte sobre aquest cas.
Aquest és el tema. És que aquest és el tema. Clar, moltes vegades es pot dir, clar, és que no podem anticipar el contingut d'una sentència. Clar, però és que en aquest cas... ell mateix ha confessat els abusos. Ell ha acceptat els fets. Per tant, no canviarà res una sentència ferma perquè ja ell mateix ho ha acceptat. Per tant, potser que comencem a reparar el dany i que aquest senyor comenci a pagar pel mal que ha fet.
Sí, perquè no crec que estiguem parlant d'un cas on això es pugui repetir, és a dir, on hi hagi una alarma social. Entenc que ell ja no està en contacte, en principi, en una escola.
En principi, no.
Amb menors. És evident que pot estar en contacte amb altres menors que no siguin d'una escola. Mm. Això també podria arribar a passar. Però el que és sorprenent és que passin tots aquests temps.
I després pensant les víctimes. O sigui, per una víctima, saber que aquest senyor se l'ha jutjat, se l'ha condemnat, ha acceptat els fets i saber que està fent la seva vida com qualsevol persona que no ha comès cap delicte...
És que si tu et poses en la pell del familiar, dius, doncs mira, li han caigut tants anys de presó, s'ha fet justícia, ara entra a la presó. Doncs no, això ho podia pensar una víctima l'any 2016 i som al 2022 i encara no entra
a la presó. Però encara hi ha una cosa que no entenc. És a dir, si... Ara ja la sentència és ferma, perquè li diuen... Bueno, té 10 dies per entrar a la presó, com aquell que dius... Bueno, ja vindrà.
Sí, sí. Bé, en aquest cas tot ha sigut...
Però això no té ni cap ni peus. És a dir, si la sentència ja és ferma, escolta, hi ha un senyor allà i el porta a la presó.
Sí, bé, doncs avui el que li han dit és vingui... Això, mira, la sentència ferma va ser del 19 d'octubre. És a dir, ja fa uns quants dies. Mm. I va dir, el dia 14 de novembre el citarem, sí. Es presenta vostè a l'Audiència de Barcelona, li lliurarem un paperet en el qual li diem que té 10 dies més per triar un centre penitenciari, el que vostè vulgui,
però què és això?
I ingressi voluntàriament
això
a la presó.
Ni ho entenem nosaltres, ni segurament ho entén el Toni Muñoz, ni les víctimes, evidentment, no ho entenen. Sabem què ha fet ell durant tot aquest temps? Perquè, clar, jo aquí he fet una presumpció que ja no estava en contacte amb menors, però jo no sé què
ell ha estat, acompanyant el seu germà, que té una discapacitat, i ell deia doncs, que estava tota l'estona cuidant el seu germà. En principi, ell se li van imposar una sèrie de mesures cautelars, com per exemple la prohibició de sortida de l'estat espanyol, també la retirada del passaport, per assegurar, en teoria, doncs, que no fugia. També havia de signar periòdicament el jutjat, i amb aquestes mesures cautelars, el jutge, o en aquest cas el tribunal, va considerar que ja n'hi havia prou per esperar a que la sentència fos ferma. Jo insisteixo, una de les coses que no he entès mai d'aquest cas és... En altres casos sí, no? De dir, vale, no cal que ens anticipem, que ens avancem al contingut de la sentència, però en aquest cas estem parlant d'un padrastre confès, que ha confessat els fets, que ha admès els fets, i que, per tant, poc canviarà la sentència ferma. I, de fet, els fets amb com diu, los hechos me remito, i és que la sentència inicial era de 21 anys i 9 mesos de presó, i la sentència final ha estat de 21 anys i 9 mesos de presó.
Bueno, i que, evidentment, doncs, respectant tot el que haguem de respectar, no és el mateix un desfalc econòmic, diguem-ne, que queda fet i ja està, que un cas de pederàstia.
Sí, sí, d'abusos sexuals
on
a l'escola.
No, on no saps què pot arribar a passar.
Sí, sí, aquí estem parlant... Doncs,
des del 2016 al 2022.
Que aquest senyor, el que feia, entre els anys 2006, 2007, 2008, va abusar de quatre nois de l'escola Maristes de Sants Les Corts, nois de 12, 13 i 14 anys, que estaven en ple procés de formació, de buscant la seva identitat pròpia, i aquest senyor doncs, els tancava en el vestuari i amb l'excusa de curar-los algun tipus de lesió, doncs aprofitava per abusar sexualment d'ells. I no van ser els únics. És a dir, arran de que es difongués aquest cas, o el primer cas, van aparèixer 26 noves víctimes que el cas estava, els fets estaven prescrits perquè havien passat ja bastants anys, però, en fi, les seqüeles per a aquestes víctimes no estan prescrites.
No té cap sentit, no li trobem cap explicació. No. Jo crec que ni que ens ho expliquessin jurídicament entendríem per què una persona que confessa el seu crim no ha d'entrar a la presó immediatament i, a més, en un cas tan sensible com el que ens ocupa. No hi ha explicació que nosaltres us puguem donar, ni hi ha raó legal que se'ns passi pel cap, perquè per què una persona que, a més, té 21 anys de condemna, és a dir, és una condemna molt, molt dura, és una condemna potent, forta, no entri a la presó des del 2016 fins al 2022 i ara encara estem en 10 dies de marge per... En fi. Tot el que ens ha explicat el Toni Muñoz. Hi ha coses que són sorprenents, inexplicables, i provoquen aquestes coses que hem dit moltes vegades, que són aquesta distància entre la gent i la justícia, i les suspicàcies que llavors apareixen de per què passa això, en fi, hi ha qüestions que no s'entenen.
No, i que la presó preventiva, una mica el que deia la Marta, no? Moltes vegades s'utilitza amb una certa lleugeresa, i a vegades, quan tu creus que, almenys a ulls de la societat, jo crec que és bastant notori que tothom estaria d'acord que aquest senyor, després d'haver confessat el que va fer i d'haver fet el que va fer i d'haver rebut una condemna de 21 anys i 9 mesos de presó, el més lògic és que un cop ha estat jutjat, en primera instància, entri a la presó i comenci a complir aquesta pena per assegurar que l'arribarà a complir íntegrament. Perquè aquest senyor també van passant els anys, han passat 6 anys des que va confessar els fets, i recordem, el primer abús pel qual l'han condemnat és del 2007, vull dir, és que fa 15 anys.
Però per això, tant... quan parleu amb jutges o amb advocats i tot això, què us diuen quan dieu que la gent del carrer, aquesta disbauxa no s'entén?
Bé, ells, a nivell jurídic, l'explicació és aquesta, no? És a dir, encara es considera que és presó preventiva, per tant, s'estaria vulnerant la presumpció d'innocència, no?
Però quan no hi ha d'haver presumpció d'innocència perquè ell mateix ha confessat el crim.
Aquest
és que és totalment absurd.
Clar, aquest
és que és increïble.
No me'n sé venir.
No. En fi, aquest és el cas de Joaquim Benítez, que si tot va com ha d'anar, sí, té aquest marge per ingressar a la presó, en fi. després de les pròrrogues que us hem explicat.
Que un company advocat que ens està escoltant em diu és que la presó preventiva només és per assegurar la presència en el judici. Però bé.
Bé.
No està de cosa. No,
Hi hauria altres casos... Hi ha hagut casos que no ha estat ben vigis.
No.
Ja ho sabem. Bueno, clar, és que, això de la justícia... Sí. Quan aquell alcalde, que es deia Pacheco, va dir que la justícia és un cachondeo, encara es va quedar curt. Ho sento, però els advocats i els jutges ho han de començar a mirar, això. Aquest desgavell no pot ser, no és normal.
És evident que hi ha hagut presons preventives que...
Home...
Han anat a assegurar una jugada política pas que
per la mort de Déu.
El declarant no fugia.
I en canvi, en aquest cas, que és claríssim, doncs no. Aneu.
Canviem d'història. Avui tenim noms propis de pes. Hem començat parlant de Joaquim Benítez. Ara hem de parlar d'Ester Quintana, perquè avui fa 10 anys del tret del projectil dels Mossos d'Esquadra que li va rebentar un ull, ho hem de dir així. Quintana ha intervingut en la presentació del manifest per demanar que la prohibició del FUAM s'inclogui en les conclusions de la comissió d'estudi sobre el model policial del Parlament. Des que es va prohibir les bales de goma, els projectils de FUAM han provocat almenys 6 lesions greus, en 3 casos la pèrdua d'un ull. Quintana creu que això és prou motiu per acabar amb el seu ús.
Ens van dir que serien molt més precisos, que eren menys lesius i que, per tant, es podria garantir la traçabilitat d'aquests projectils fins que arriben al seu objectiu. Això no és veritat. Tenim 3 ulls buidats. No es pot garantir una traçabilitat d'aquests projectils.
Recordem una miqueta com va anar tot plegat, com ha estat aquesta sentència d'Ester Quintana. Han passat 10 anys, se n'ha parlat molt i al final ja ens hem perdut una miqueta en quin procés estem exactament de les bales de FUAM.
Doncs mira, Ester Quintana, recordem, era una jove doncs, que va sortir el 14 de novembre de l'any 2012, avui fa concretament 10 anys, a una manifestació que es va fer en motiu de la vaga general, que era la segona vaga general que es feia en aquella època en contra de la crisi econòmica, en contra de les retallades que s'estaven fent, i quan ella marxava, estava a l'altura del Passeig de Gràcia, quan marxava cap a casa, doncs va rebre l'impacte d'un projectil llançat per la policia. Arran de tot allò, doncs, ella va perdre la visió de l'ull esquerre, li van haver d'extirpar, té unes greus lesions a la cara, i arran de tot això doncs, es va començar a debatre si els Mossos d'Esquadra havien de seguir o no fent servir aquell armament que era tan lesiu, que provocava uns danys tan greus. I al final, l'any 2014, doncs, a proposta del Parlament de Catalunya, després que es fes una comissió sobre el model policial, el Parlament de Catalunya doncs, va decretar la prohibició de les pilotes de goma. Per tant, podríem dir que el cas Ester Quintana és paradigmàtic perquè va ser, a conseqüència del que li va passar amb ella, finalment doncs, les pilotes de goma no es van tornar a fer servir, entre cometes, ara ho explicarem, a Catalunya. No? El Parlament doncs, va dictar aquesta prohibició. 10 anys després, en quin moment ens trobem? Doncs ens trobem doncs, que els Mossos d'Esquadra han canviat molt els seus sistemes d'ordre públic, és a dir, la seva manera d'actuar davant de grans concentracions, de grans manifestacions. Ara s'aposta doncs, molt més doncs, per una, en fi, dispositius de distància, que es diu, que és controlar les masses des de la distància, no entra el xoc, ja no veiem, també a vegades les veiem, però no en teoria, doncs tants xocs amb els manifestants, i tot això és arran del que va passar en el cas de l'Ester Quintana, pel qual avui s'han doncs, complert aquests 10 anys. Abans he dit entre cometes lo de les pilotes de goma, perquè recordem doncs, que l'1 d'octubre de l'any 2017, davant doncs, de l'escola Ramon Llull de Barcelona, doncs, allà li van buidar un ull a Roger Espanyol, que després doncs, seria candidat de Junts per Catalunya. Aleshores no ho era un manifestant normal doncs, que s'estava manifestant i que va rebre l'impacte d'una pilota de goma que en principi estaven prohibides pel Parlament de Catalunya, però que la Policia Nacional va considerar doncs, que ells no els hi afectava aquesta prohibició i que ells podien fer servir aquest armament policial que ja fan servir a la resta de l'Estat. En el cas dels Mossos d'Esquadra, des d'aquesta decisió del Parlament de l'any 2014, no s'han tornat a fer servir les pilotes de goma, però s'ha substituït per un altre tipus d'armament, que són les pilotes o les bales de FUAM, que és un material viscoelàstic, en teoria havia de ser més precís i menys lesiu. Clar, avui, que es fa balanç, diguéssim, de com ha anat, quin és l'escenari en el qual ens trobem després doncs, del cas d'Ester Quintana, ella mateixa, així com altres entitats de drets humans, han explicat doncs, que des del seu cas fins ara s'han produït 9 lesions d'aquest tipus, algunes oculars, altres doncs, que han impactat a parts del cos i això ha provocat danys greus a les persones. Un noi doncs, va perdre un testicle també per l'impacte d'un projectil viscoelàstic i tres persones més doncs, han perdut la visió d'un ull. Per tant, què diuen ara aquestes entitats? Doncs que això també s'ha de regular, que els projectils de foam tampoc s'han de poder fer servir.
Els has tingut a la mà?
Sí.
I la diferència d'un i l'altre, com ho podem explicar?
Una aviam, el que deien bàsicament és que una pilota de goma és bàsicament com si fos un puny, sí. És a dir, de la mida, no? Sí. I rebotava moltíssim. I això, els Mossos d'Esquadra el que feien era disparar al terra, i aquí és el que deien que, clar, es perdia
el control.
El control quedava completament descontrolada i no sabien a qui apuntaven o a qui disparaven, no? Ara, en el cas dels projectils de foam, el que es fa és, en principi, apuntar a un objectiu concret. Suposem, una persona doncs, que està agafant una pedra molt grossa i està apuntant o està llançant pedres contra la policia, doncs, en teoria, aquest projectil de foam dispararien només contra aquell manifestant concret. Quin és el problema? Doncs que, clar, no és tan fàcil en un lloc on hi ha moltíssima gent, on hi ha gent que s'està movent, doncs, clar, no és tan fàcil disparar a un objectiu concret.
No és un franctirador.
Exacte.
Clar.
I poden disparar a qualsevol part del cos o hi ha...
El principi és de cintura cap avall.
Aleshores, clar.
Clar, però aquí és el que diuen, no? És a dir, en principi és una distància determinada, de cintura cap avall, però... Clar, s'han buidat uns quants ulls. Aleshores, el que et diuen és que, clar, moltes vegades són trets fortuïts o sent que passa que es creua en la trajectòria. En fi.
Jo, sense ànim de voler-me posar en un jardí, trobo de molt mèrit, per dir-ho així, que un mosso, amb tot aquest aldarull, pugui anar a encertar un objectiu. Sí. Entenc que deuen estar preparats i que deuen practicar tot plegat, però ho veig força complicat.
Sí. I una mica també l'altra crítica que fan aquestes entitats és sobretot el tema de la traçabilitat. És saber, un cop ha passat això, qui és la gent que ha disparat d'aquesta manera.
Aquest és l'altre tema, perquè 10 anys després qui li va buidar l'ull a l'Ester Quintana ha estat identificat?
No, recordem, es va fer un judici contra dos Mossos d'Esquadra, un sergent i un sotsinspector i un escopeter, però aleshores la defensa d'aquests Mossos d'Esquadra, que feia Olga Tubau, va plantejar un dilema, no? Va dir... Vostès estan segurs que el que va ferir Ester Quintana és una pilota de goma o un projectil de foam? Perquè ja a l'any 2012, quan es produeixen aquests fets, ja disparaven aquest tipus de projectils als Mossos d'Esquadra. Aleshores, els pèrits van dir que no es podia saber qui li havia impactat, si havia estat una pilota de goma o una bala de foam. I davant d'aquesta disjuntiva van dir, clar, si no sabem si és una cosa o l'altra, no li podem atribuir amb aquest escopeter. I aleshores, davant del dubte, van quedar absolts. I això va quedar així. És a dir, se sap doncs, que va ser l'impacte, el tret va sortir d'un mosso d'esquadra, però no s'ha pogut identificar mai qui va estar. En aquest cas, doncs, ja van quedar absolts i ja està tancat.
I en el seu cas, crec que ens vam quedar erròniament, en el cas de l'Ester Quintana, amb un fet tan greu com haver perdut l'ull, que ja ho és per si mateix, però li van passar moltes altres coses. És a dir, ella va viure un calvari en tot aquest procés de recuperació.
Sí,
ella, vaja, no només que ja és greu, mare meva, perdre aquest ull, sinó que, a més, es va haver de sotmetre a diverses operacions, vull dir que és tot un procés que no només ha estat aquest impacte.
Sí, de fet, ella ha explicat avui, ha recordat que va haver d'estar sotmesa a 6 operacions quirúrgiques, va haver d'afrontar tot el tema el que era aquesta agressió, després el dany estètic que li va causar, que li costava fins i tot tenir relacions socials normals degut al seu aspecte en un primer moment. És a dir, no és només el dany físic, sinó també hi ha una part de dany psicològic, doncs, i després el propi fet de només treballar amb un ull, doncs això també és un sobreesforç, no? I aleshores, bueno, doncs aquest, clar, amb ella li va canviar la vida aquell... Avui fa 10 anys, aquell 14 de novembre de l'any 2012. I bé, avui ella ho ha explicat en aquesta roda de premsa, ha demanat la prohibició dels projectils de foam i ha demanat... ha dit una frase doncs, que a mi, sincerament, doncs, m'ha colpit, perquè diu, jo havia de ser l'última víctima ferida per una pilota de goma i no ha estat així, no?
I segurament no serà així, pel que ens acabes d'explicar.
No.
Atenció al cas que us explicarem a continuació, perquè és possible que us hagueu trobat i semblava que era una cosa que estava desterrada del nostre imaginari, però ha tornat amb molta força. El Col·legi de Notaris i el Col·legi d'Advocats demanen penes de fins a 21 anys de presó per una trama d'advocats i notaris que estafaven persones grans. No hi ha cosa més miserable que aquesta. Els enganyaven a l'hora de firmar els documents i s'apropiaven dels seus pisos. És l'estafa immobiliària més gran de la història d'Espanya. S'han comptabilitzat 128 operacions fraudulentes i en total haurien guanyat uns 20 milions d'euros. En què consistia aquesta trama? Com ho aconseguien, això?
Doncs mira, ells posaven un anunci, es feien passar per una empresa que feien hipoteques inverses o usufructe vitalici. És a dir, això bàsicament el que consistia era un producte financer que es feia servir sobretot l'any passat, els anys 2008, 2009, 2010, després de la crisi, no?, que la gent tenia necessitats econòmiques, i bàsicament el que oferien a la gent gran, sobretot, era tu em cedeixes el que és la propietat del teu pis, però segueixes gaudint-lo, disfrutant-lo, no?, amb l'usufructe. Aleshores, d'aquesta manera, el que feien era, tu vens, diguéssim, el teu pis, però el segueixes vivint en el teu pis, i a sobre et paguen com una mena de lloguer, que seria la quota de la hipoteca inversa. Val? Això era un producte, doncs, que va funcionar en un cert temps.
Sí, que s'anunciava, en fi, per la televisió.
S'anunciava per la televisió, sí. I hi havia gent famosa.
Molt famosa.
Molt famosa, sí, que explicava.
I ho feien bancs, això ho feien bancs també.
I ho feien bancs també.
De molt anomenada. Mm.
Sí, de molt de caché. Sí, sí.
Bueno, això en principi no és l'estafa, eh?
Això és el producte.
Aquest és el producte. Que tu puguis considerar que és una estafa és un altre tema, però aquesta no és l'estafa.
Bueno, l'estafa consistia aleshores que venien aquest producte, però no complien amb aquest producte.
Yeah.
Bàsicament, buscaven a gent gran, sobretot, que tenia aquestes necessitats econòmiques, es presentaven a casa seva, els hi feien signar uns papers, els portaven davant d'un notari, un notari que ja estava conxorxat en tota l'altra trama,
increïble.
I aleshores signaven aquests documents, i el que feien era simplement vendre la seva propietat a canvi de no res, o de molts pocs diners, o a un preu molt baix de mercat, i no cobraven mai més cap altra renda d'aquestes mensuals que havien de...
Sí, arribava un punt que se li acabaven els diners.
No cobraven res.
No cobraven res. Els hi fotien al pis i no cobraven res.
I deien, vostè firmi aquí, no?
Res.
Però tu dius que els venien a un preu molt baix.
A vegades sí,
quantitats,
a vegades sí, i altres vegades que no. Simplement, doncs, s'apropiaven de la seva propietat, els hi feien el pagament de la primera quota,
sí,
i després ja no rebien.
Per fer veure que la cosa anava bé. I clar, tu vés a saber què firmes, amb un notari consorciat amb ells.
Exacte. I bàsicament aquí formaven part dues persones que eren clau, o tres. Una és Francisco Comitre, que era una persona, doncs, que era exmodel, un senyor, doncs, que si busqueu les fotos per internet, doncs, era molt guapo, molt ben plantat, que es feia fotos, no? És a dir, davant de... Sí, en fi, sí, model, un senyor amb una gran presència. Doncs ell és el que es presentava davant de la gent gran i com un advocat expert en aquest tipus de productes.
Interpretant un paper.
Sí, bueno, ell era advocat, sí, sí. Ell es dedicava a fer tot això.
Apropiant-se o utilitzant la seva
imatge, el seu bon aspecte, doncs, per acabar de convèncer aquella gent. Juntament amb ell l'acompanyava un altre senyor que es deia Artur Segarra, i que es diu Artur Segarra, i que està ara mateix complint condemna a Tailàndia per la mort d'un altre català a Bangkok.
Ai, sí.
Què estàs dient?
Recordeu?
O tant? Hòstia, però com m'he anat a parar aquí ara?
Recordeu aquell senyor, doncs, que apareix tot ple de tatuatges, que va matar a un altre català a Bangkok,
sí,
que el va segrestar durant uns dies, finalment el va matar i el va esquarterar i el va llançar, doncs, al riu. I després, doncs, va ser detingut, condemnat a pena de mort a Tailàndia, i després li van commutar aquesta pena per una cadena perpètua. Val? Pues aquest senyor és l'altre estafador que presumptament participava d'aquesta trama, anava acompanyat d'aquest exmodel, d'aquest advocat. Val? I després l'altra peça d'aquesta trama d'estafes immobiliàries és un notari que es deia Enrique Peña, que tenia un despatx aquí a l'Avinguda Diagonal, gairebé amb Rambla Catalunya, és a dir, un molt bon lloc, una notaria de l'Avinguda Diagonal, de Barcelona, que això també, doncs, li donava cert prestigi i respectabilitat, no?, i honorabilitat. Aleshores, un cop tenien aquestes víctimes detectades, portaven amb el notari a signar aquests papers. El notari, en teoria, la seva feina era fer veu... colar, no?
És a dir, aquests papers estan conformes.
Estan conformes i són correctes.
Sí, ell ho certificava.
Ell ho certificava, tot i saber que no,
que
era
no eren correctes.
I aleshores, doncs, signaven això, aquestes persones perdien la seva propietat.
Però què passava? Els feien fora?
En alguns casos sí, en alguns casos no. però hi ha gent que sí, que va haver de marxar de casa seva, i hi ha gent doncs, que ja ha seguit vivint, però que, per exemple, ja no ha seguit cobrant aquesta renda, o, per exemple, no s'ha pogut demostrar que encara siguin els propietaris i, per tant, no poden llogar ni poden vendre aquella propietat.
Estàs totalment agafat. És a dir, tu estàs allà, pot arribar a l'extrem que vingui un senyor i digui no, és que això vostè ja no és de la seva propietat.
Això és meu, això és perquè meu, ho he comprat.
Exacte, vostè ja pot anar marxant. És increïble.
I què feien aquesta gent? És a dir, un cop s'apropiaven d'aquests habitatges, traspassaven la propietat a altres empreses, fins a 42 empreses que tenien ells, per moure i acabar doncs, emmascarant de qui era realment el propietari.
Però és un pla molt ben rumiat i amb una infraestructura potent, eh?
Sí,
s'han revertit?
No, aquest és el problema. És a dir, durant 7 anys els Mossos d'Esquadra han estat investigant aquesta gent i, sobretot, estaven en un autèntic laberint, perquè anaven buscant de qui eren aquestes propietats. I malgrat saber... Per exemple, jo vaig entrevistar una senyora que li havien fotut el pis, ella seguia vivint en el seu pis, però el volia posar en lloguer per anar-se'n a una altra petita residència, a una segona residència que tenia, no? Diu, però clar, és que jo, si no poso el lloguer aquesta, no puc pagar l'altra, no? I clar, això preventivament, com que està sota investigació, ningú li podia tornar aquesta propietat fins que no hi hagi una sentència ferma. No, és el que dèiem.
Avui el tema de la secció són els plaços de la justícia.
La justícia.
En quin forat hem anat a caure?
Clar, i és un cas molt complicat perquè, sobretot, d'anar determinant de quina manera i on ha anat a parar aquesta propietat. En alguns casos, també, el que ha passat és que aquesta propietat ha acabat en mans d'un particular que va comprar un pis de bona fe,
pensant que ell creia que comprava legalment,
pis, que ara estan vivint en aquell pis i ara han dit, escolti, però
clar,
aquest pis
si
va ser...
Pagat és...
És seu, però clar, diuen, no, és que aquest pis va ser obtingut d'una manera fraudulenta per una trama que va estafar a gent gran.
Clar,
i clar, i aquest senyor
diu, jo he pagat uns diners.
Clar, doncs mola ara meva. Tot això, el que ha de passar és, en principi, aquestes víctimes, si no els hi poden tornar a la seva propietat...
Donar-li una altra.
No, els hi donaran diners... amb l'equivalent del que costi.
Com es donen diners? D'on surt això?
Bé, doncs aquesta gent, són 17 acusats que han posat com a fiança 15 milions d'euros que en principi han de servir...
I amb això arriben per pagar totes les víctimes?
Ja veurem, són 128 les operacions.
128?
128 operacions.
No sé pas si arribem, eh? No sé pas, depèn dels pisos i de les immobles.
No arriba.
Ja veurem. I clar, i això és... Bé, doncs els tres principals acusats són aquest notari, Enrique Peña, Artur Sagarra, que consideren que està emperador desconegut, quan tothom sap que està a Tailàndia, per tant, desconegut no és.
No.
Però recordem que aquest senyor va marxar a Tailàndia un cop es va veure perseguit per aquesta trama. És a dir, aquest senyor l'estaven investigant, ell va fugir, va anar a Tailàndia i allà va acabar cometent un crim d'un altre català. Aquí va acabar, doncs...
Aquesta història, o sigui, en fi, té un ramal... increïble. Acabarem, perquè hem d'anar un
comiat. La justícia és feta pels pobres.
Hem d'anar un comiat, senyor Marcelí. Sí. Santa Coloma de Farners acomiaden els contenidors i fan tots uns actes.
Sí.
I ara anirem a veure què passa.
Sí.
Però abans acabarem parlant d'una altra macroestafa. Els Mossos i la Guàrdia Civil han participat en un dispositiu europeu contra una estafa milionària amb l'ús de criptomonedes. Compte, perquè això de les criptomonedes es carrega el diable.
Ja us ho vaig dir.
Es creu que hi ha centenars de milers de víctimes des del 2016 i que el frau arribaria als 50 milions d'euros. Què ha passat aquí?
Doncs mira, s'està parlant de 17.000 víctimes només a Espanya.
Fixa't. Només a Espanya 17.000?
Només a Espanya 17.000 víctimes. Fixa't. Aquesta era una trama doncs, que bàsicament estava radicada a Albània, Bulgària, Geòrgia, Macedònia i Ucraïna, i el que feien és es feien passar per una gran companyia de compra i venda de criptomonedes, és a dir, on tu podies invertir els teus diners i ells et donaven una rendibilitat. Ells el que feien sobretot és trucaven per a casa, no? Trucaven a casa, també buscaven a gent gran, que no entengués gaire doncs, a qui li estaven parlant, demanaven diners, en principi, en un primer moment demanaven 250 euros i després ja anaven demanant molts més estalvis. Fins al punt doncs, que aquest frau s'ha anat estenent per tota Europa fins que es considera doncs, que això, el frau, arriba als 2.400 milions d'euros.
Jesús.
Aquesta empresa es deia Ever FX i si busqueu, per exemple, el pantaló del Sevilla,
de l'equipació,
podeu veure que s'anunciaven al pantaló del Sevilla.
Ja.
És a dir, que posaven anuncis, que es feien passar com una empresa molt seriosa, fins i tot els propis clients podien seguir el rastre dels seus diners, és allò que et connectes per internet i vas veient si el gràfic
si puja, si baixa.
Sí, tot això també ho tenien contractats fins a 200 informàtics que s'encarregaven doncs, de simular i de maquinar que existia alguna cosa, quan en realitat no existia res.
Fixa't.
I d'aquesta manera anaven, doncs, anaven
enganyant. Els diners aquests anaven a les butxaques dels...
Anaven d'aquesta gent, clar. Sí, sí.
Directes, eh?
Directes. Home, i després...
a la criptobutxaca.
Sí, i de fet va ser gràcies a una senyora que es deia Mercè de Puigcerdà, que en un primer moment doncs, va anar donant diners i diners i diners i diners fins a 500.000 euros. Fins que, quan va demanar que li tornessin aquests diners, o almenys les inversions li donguessin el rèdit que havia... s'havia compromès, doncs van desaparèixer. I és a partir d'aquí quan interposa una denúncia a un jutjat de la Seu d'Urgell, que és qui ha dirigit tot aquest operatiu internacional que s'ha estès per Alemanya, per Suècia, per Finlàndia, per Letònia, per Geòrgia, per Albània i per Ucraïna, epicentre de la Seu d'Urgell, doncs ha pogut, en fi, desmantellar aquesta organització que es considera la xarxa internacional més gran del món en la venda, compra-venda de criptomonedes.
Compte amb les criptomonedes, eh? Compte, perquè és un tema complicat, eh? Complicat.
Mira, jo t'explico.
Hola, Gonzalo, què tal?
Hola, és que això es veia de venir, però clar, com que la gent ha invertit en criptomonedes, tenguent el somni del diner fàcil que es multiplica i estan vivint en un conte de fades com la gent que es creia a Artur Mas Guapuy de
Mones. Bueno, sí, ja...
Sí, es creien promeses impossibles, però en realitat, jo t'explico, els inversors de criptomoneda són uns pricos. Ja ho vaig dir clar i castellà.
A mí me sabe mal todas aquellas personas que los han engañado, incluso algunos economistas que les han dicho que esto era una revolución, que era no va más, y se han creído que podían coger y con sus inversiones en criptomonedas dejar de trabajar y ponerse única y exclusivamente a mover el dinero. Son y unos auténticos primos.
Ajolta, pero tal cual, yo te explico. Fine, ni había el primo de Zumosol, ahora ni el primo de las criptomonedas. Es así, y a quien no le agradi, a picar-se de pedra.
Doncs mira, a picar-se dos pedras.
Jo que vaig posar 2 duros a les criptomonedes
què,
en aquell moment,
estan?
En aquell moment que si no tenies bitcoin semblaves idiota,
i
perquè
què?
Tothom, ui, escolta,
què,
no estàs a bitcoin?
Has guanyat algo?
Horrorós, no? De baixada, però avall, que diria vostè, en picat. Entro a veure els gràfics i ja no m'hi caben al telèfon, surten per sota la fletxa perquè tot ha sigut pèrdues.
Pues mira, un altre primo.
Et surt a pagar.
Exacte, pràcticament, pràcticament. Ai, Toni, moltíssimes gràcies. Fins la propera. Ara anirem de funeral. Per dir-ho així, bueno, s'han mort els contenidors a Santa Coloma de Farners i aquesta tarda hi ha tots uns actes de comiat que no donareu crèdit. I hem enviat l'estadella a veure si ens el tornen amb un contenidor també, però ara us expliquem què fan.
Versió RAC 1.
Em portes la carta en català, si us plau?
Em podríeu enviar el contracte d'alta en català?
Pots preparar-me la factura en català, si us plau?
Com a persona consumidora, has de saber que tens dret a rebre en català els menús, els contractes, les factures o les instruccions d'ús dels productes. Informa't dels teus drets lingüístics a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
Aquest novembre el món canviarà per sempre, almenys el món de les assegurances. Perquè si portes la teva assegurança de cotxe a Línia Directa, et fem una oferta que ningú podrà batre. Però ningú. T'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe i te n'oferim una a tot risc a preu de tercers. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
1 milió de likes. Ressenyes del negoci amb 5 estrelles.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és el creixement. Per això t'ajudem a augmentar la visibilitat de la teva empresa a internet. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz. CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
En esta fiesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame 2 que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11 amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dóna'm un extra d'ilusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La manera de consumir informació ha canviat.
Cada vegada més gent evita les notícies per cansament. No tenim temps per perdre. Per això hem creat un nou format, curt i directe. Entra a principal.cat i trobaràs totes les claus per entendre el món sense perdre el temps.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines? Que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
Llavors, amb el mòbil puc veure si els meus fills han arribat a casa i si han posat l'alarma quan han marxat?
Sí, pots veure-ho quan vulguis. Amb l'app veus si l'alarma està connectada i amb les càmeres pots veure si hi són o no. I amb els sensors de les portes i finestres saps si tota la casa està tancada. Així de fàcil. I per qualsevol altra cosa, també pots avisar-nos, perquè nosaltres sempre som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Marc.
Sí?
Marc, perdona, un segon.
És que hem d'anar a Santa Coloma,
sí, un moment,
ara.
No, només és un segon.
Sí?
Tu, quin és el teu gran problema que has tingut avui?
Home, el gran problema és que he perdut les partides al Candy Crush.
Això és el gran problema.
Aquest és el gran problema que he tingut avui.
Però és que...
No, perquè, mira, jo obro aquí l'aplicació...
Sí, sí. Fixa't.
La tinc aquí oberta.
Fixa't quin gran problema.
I posa jugar o recuperar el meu progrés. Jo havia fet uns quants nivells, no 12.000 com aquests. I aquí no puc continuar, no sé on ha anat a parar el progrés.
I això és el que més et preocupa.
Ara
és el gran problema. Fixa't, gent jove, pato, és el que diem. Mira, no, ara t'explicaré què és un gran problema.
A veure.
Digue-li.
Un gran problema és quedar-se a l'hivern, ara mateix que començant a baixar les temperatures, que ja ho has vist, quan que et quedis sense aigua calenta.
Ui, no t'hi vulguis
trobar. Dutxa.
No t'hi vulguis
trobar. A mitja dutxa.
M'ha passat i és horrorós.
Bueno, per això jo sóc el primer, perquè jo sí que sóc de Rotxat.
Sí.
Confio el manteniment de la caldera a Rotxat. I ara fan, fixa't bé, perquè tu, com que vades i no saps si puges o baixes, fan un 15% de descompte si el contractes amb això de l'internet. Rotxat.com i com. Ho has de posar tot així. Rotxat.com. Conforme?
Punicom no, eh?
No, punicom no.
Digui-ho bé, perquè
Roig,
clar. Ho dic bé. Deixeu-m'ho dir bé.
Sí, deixeu-ho dir a la seva manera.
Deixeu-m'ho dir bé.
A veure.
A veure.
Rotxat.com.
Ara.
Punt amb T.
Espera que el senyor...
Punt de punt. Tu poses un punt, rotxat.com, i ja està.
Va.
I amb rotxat, problemes els justos.
Sí, el guió veig que se l'ha fet amb mida petita, eh? De lletra.
Sí, perquè que no hi clisso.
Anem fins a Santa Coloma de Farners, perquè aquest municipi diu avui adéu per sempre als contenidors. Adéu-siau. Estan fent un acte de comiat oficial, això és veritat, eh? Organitzat pel Consell Comarcal de la Selva, a què fins i tot hi participarà el director de l'Agència Catalana de Residus.
Què dius ara?
Isaac Paraire. L'Ajuntament ha apostat pel sistema de recollida porta a porta.
Ah?
Veurem com ho porten.
On pixaran ara?
És una pregunta a fer. I per això els contenidors deixaran de fer el seu servei i seran retirats. A Santa Coloma de Farners hi hem enviat el Guillem Estadella. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, Marc! Que xulo, Santa Coloma, és el meu primer cop aquí. He de dir que només arribar... O sigui, m'he trobat això, els contenidors,
sí.
que tindreu fotos a les xarxes, que són contenidors que els han dibuixat, els han pintat, són els últims contenidors,
oh.
i hem fet un passacarrers amb una batucada al davant. Bueno, ostres, això ha sigut com si fos una rua de carnaval. I et dic una cosa, no estic sol, perquè a la ràdio tenim un company,
sí.
a Esport RAC1, que és de Santa Coloma, el Marc Mundet. Marc Mundet, què tal?
Què tal, bona tarda.
Home, bravo! Bravo. Però perdoneu, a veure, però què pinta aquí el Mundet amb la déu dels contenidors?
Perquè hi viu aquí.
No ho sé, a mi em van dir Mundito, baixa a la plaça que ve l'Estadella. Dic, vale, pues baixo, pues aquí estic.
Però Estadella, o sigui...
M'han penjat un quàntum i aquí estic.
Però realment, o sigui, el poble està fent una festa per acomiadar els contenidors.
Sí.
Però això no té res a veure amb el de la ratafia.
I ara estan parlant.
A veure què passa.
Hi haurà els parlaments oficials de les autoritats.
En parlament i tot, com si s'hagués mort algú, eh?
Direm adéu als contenidors reals. Ens haurem de desplaçar amb la batucada fins a l'església, darrere l'església, que hi ha els contenidors reals que s'emportarà el camió. Els últims els contenidors direm adéu totalment.
Hòstia, estic emocionat.
Però què hi ha, nens, aquí de públic? Bravo. Quin tipus doncs de públic hi ha? És infantil?
Hi ha nens perquè pensa que sí. Ha posat una xocolatada també, que després vull tastar-la. Sí, i de fet estic amb l'excel·lentíssim, amb l'il·lustre alcalde de Santa Coloma de Farners. No me'n recordo el teu nom.
Home, però a veure... Joan Martí.
Joan Martí, quina manera de quedar, malament pels puestos.
Joan Martí, com estàs?
Molt bé i molt content d'aquesta diada.
Digue'm una cosa, això ho veu decidir un dia després d'un ple municipal de 5 hores i veu anar al bar i amb un xupitet per sortir això?
No. Les coses de bar i xupitos són molt més transcendents.
No, però heu liat un sarau molt gran, vull dir, perquè de fet aquí hi ha com un aquelarre dels contenidors de porta a porta, perquè dieu adéu als contenidors grans per donar la benvinguda al porta a porta, i tenim aquí disfressat tot, xocolatada, bueno, està molt bé això, no?
Perquè el que volíem és que, com que és els canvis, la gent sempre se'ls agafa d'una manera traumàtica. L'espècie humana tenim una certa inèrcia o moviment i, per tant, no volem que ens canviïn les coses. I això, que és un canvi important i que serà per bé, sí que hi ha molt de neguit de pensar, ostres, com ho farem a partir d'ara? I volíem donar aquest to festiu i d'humor, de dir, escolteu, no us preocupeu, que si fins ara hem fet el reciclatge i la recollida d'escombraries de Santa Coloma espectacularment bé, a partir d'ara us ajudarem venint-vos a recollir a la porta de casa i escombrant els contenidors dels carrers.
I el dia que veu posar la zona blava, també la gent estava igual de contenta? Hi havia xocolatada?
Hi ha de tot, perquè a la zona blava vàrem posar-ho amb la mitja hora gratuïta, la primera mitja hora gratuïta per tothom, per aquell que ha d'anar a fer un encàrrec al banc, a comprar el quilo de peres o a deixar la canalla a llar d'infants, però després el que facilita és una rotació de vehicles i, per tant, ja ho sabem que tots volem tots els serveis i sense pagar, però mirem de facilitar.
A veure, l'alcalde diu que això s'ha de fer maco, que és un comiat, però a veure, el veí Mundet,
sí,
en direm veí Mundet.
Aquí
estic, veí Mundet. Què en saps tu de tot això? Què has de fer a partir d'ara, com anirà
tot? Ho tens clar?
No ho tinc clar.
Mundet m'ha confessat que ho ha descobert avui gràcies a nosaltres.
No, a veure, que hi havia la festa, ho he sabut avui. Això de les coses com siguin. T'haig de dir que l'Ajuntament va passar com una espècie de... És a dir, porteu setmanes, mesos treballant-hi,
molt intensament, i encara en quedaran molts més, perquè encara que avui desapareixen els contenidors, dimecres és el primer dia de la recollida, la primera recollida del porta a porta, hi haurà setmanes, unes quantes setmanes, que tots ens haurem d'aprendre i saber com fer les coses correctament. Però per això som i per això hi haurà els tècnics que ajudaran a fer-ho.
A veure, llavors, hi ha hagut, diguem-ne, tot el que ha sigut l'entrega de contenidors, xerrades informatives, el pavelló municipal de bàsquet, el Sagonès, va ser una mica l'epicentre de lo que és la gestió d'aquest trasbàs, no? del sistema dels contenidors al sistema del porta a porta. I jo, Marc, tinc a les mans una cosa que em serà la vida, que és una xuleta enorme que la tinc a la porta de la nevera i que l'he portada.
Què posa? A veure, què s'ha de fer?
A veure, comença dient Santa Coloma de Farners cap al reciclatge 100%. Sí. Què, com i quan es recull? Hi ha tot amb diferents coloraines, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Àrea d'urgència al costat de la deixalleria. Per accedir-hi cal emprar la clau electrònica. Mm. Serveis extra porta a porta. Això és un dinar a tres?
Això és un dinar 3, sí, que és el doble d'un dinar 4.
Sí. Què passa si un dia no puc adaptar-me a l'horari? Què passa si un dia perdo els cubells? Què passa si algú no s'adapta al servei perquè no pot? Bla, bla, bla. La veritat és que és una xuleta.
Però tu, Marc, quan la podràs treure?
I què passa si no trobo resposta aquí? És trucar a l'Ajuntament o al Consell Comarcal, que és qui prestarà el servei, i respondrem els dubtes, perquè aquestes primeres setmanes tots n'haurem d'aprendre.
Oh, i
per tant, ningú s'ha de preocupar per si no ho fem prou bé el primer dia. Perquè el missatge és aquest, de tranquil·litat. Ho fem per millorar, no per posar millorar i per tenir un sistema de reciclatge millor, més eficient i més sostenible.
Hi ha barris, hi ha barris i ciutats de Barcelona i de Catalunya que els hi dius porta a porta i fugen corrents.
No, jo us dic una cosa, mira, la Eva no és per...
per posar aigua al vi,
però la Eva ens diu que ho preguntin a la gent de Ripollet com n'està de contenta. El poble més brut que mai.
Bueno, a veure, avui és el dia de comiat, no, veurem com els hi va a Santa Coloma.
Santa Coloma és diferent.
A veure... Digues, Guillem.
Jo us dic una cosa, que estic aprofitant mentre està amb l'alcalde al Bar Mundet perquè hi ha xocolatada i he de dir-vos que hi ha molta gent que jo crec que no sap què està fent aquí, la veritat, que ha vist xocolatada i ha vingut. Què tal, senyor, com està? Tot bé?
Sí.
Ha vingut a parlar xocolatada, sap què s'està fent ara?
No.
Tu has vist la xocolatada?
Sí, acaba d'arribar ara.
Sí? I d'on vens?
De casa.
Clar.
I has vist xocolata, has dit, n'hi baixo aquí.
Avall.
A tu te la pela tot una mica, no?
Primera xocolata.
Està molt bé. Això ho deia Quico Rivera. Mira, aquí tinc la senyora que està servint la xocolata. Senyora, aquesta xocolata d'on és?
No tinc ni idea.
Hosti, noi, dos de dos, eh?
A veure,
a algú
sap d'on és aquesta xocolata? D'on és això?
De casa meva.
Ah, de casa... Tu has fet aquesta xocolata?
Sí, sí, sí.
Quantes hores t'hi has estat?
No, una horeta i mitja.
I podem saber quant t'ha pagat l'Ajuntament per això?
No.
Però, home, va.
Encara no.
Ah, encara no?
Espero fer-ho.
Ah, vale,
però pregunta si saben això de com va el porta-porta, sí. Tot això.
Tu saps com funciona això del porta-porta o com ho veus?
Sí, bé, bé.
Quin dia has de tirar l'orgànica?
Ara.
Ah, no, els dies no els has de fer.
Ah, no, és igual.
Primer haurem d'anar
amb la xuleta. Sí, home, sí.
Però és igual, això. Sí. Mira, perdó, mira, vaig a preguntar-li. Senyor, vostè sap quan ha de tirar el plàstic?
No, encara no m'he mirat.
Ui. Semblen jo el dia abans de l'examen. Senyora, quan s'ha de tirar l'orgànica aquí?
Va passant, segons el dia del calendari. Tenim un calendari on tot posa, cada dia on s'han d'anar...
La senyora està aquí ofegant-se amb el croissant i la xocolata a la boca, eh?
Sí, sí.
Vostè sabia que es feia això o això per la xocolata?
No, no, sabíem. Hem perseguit els contenidors, que avui ha sigut la festa del reciclatge i hem anat perseguint els contenidors.
Molt bé, molt bé. Mira, per aquí vostè... Senyor, vostè sap quin dia es tira l'orgànic?
Sí, no ho entiendo.
¿Cómo? ¿Qué día se tira orgánico?
Sí, no me entiendo nada.
¿Pero no sabes lo que está pasando aquí ahora? Sí, no. ¿Hay chocolate?
Sí, no me entiendo.
Ah, vale. ¿Vostè, senyor, sap què es fa avui aquí?
Hola, Estadella.
Ah, hola, què tal?
Pep, informat, eh?
Bé. Veig que estàs amb el Marc.
Ara sí, aquí estem. Ah, l'altre Marc.
És bon veí, el Marc?
Sí, feu bona parella, eh?
Sí? No, Estadella, tu saps què es fa avui aquí?
Bueno, sí, avui és l'últim dia dels contenidors i, bueno, ara, a partir del dia 16, pues, a recollir i a llançar el que s'ha de fer.
I quan tiraràs l'orgànic, tu?
Home, com ho marqui la cartolina que tinc penjada.
Gent ho va dient aquí a Santa Coloma de Farners,
molt
per favor.
Molt bé. Escolta, encara tenim l'alcalde, sí, per aquí. Sí,
l'alcalde estava al Mar Mundet.
Està aquí amb mi.
Doncs ara li farem arribar un missatge a l'alcalde, sí. A veure si ens el pot respondre.
Sí, a veure, en tenim diversos, eh? I els missatges no són gaire positius, haig de dir, amb la recollida porta.
Us he de partir que no té retorn. Vaig a fer una cosa. Espereu, sí. Abans que comenceu, li deixo els meus auriculars.
Ah, perfecte.
Sí,
perfecte.
Sí,
sí, sí,
Joan, un, dos, i tres.
Molt bé.
Alcalde, bona tarda.
Bona tarda.
El saludem des de l'estudi de RAC1, on han anat arribant diversos missatges que sí. Li traslladem.
De gent que està gaire contenta amb el porta-porta en altres municipis, naturalment. Per
exemple,
diuen, si han venut el porta-porta als veïns de Santa Coloma amb la pamema de baixada d'impostos de les escombraries, és mentida. A l'Ajuntament de Quart fa temps que ho fem i ens han pujat 12 euros.
Ojo,
Esclar, perquè no, almenys nosaltres no venem el porta-porta des d'un punt de vista de baixada d'impostos, perquè hem de ser conscients que hi ha una part dels costos de recollida d'escombraries que són estructurals, que és tot el sistema que hi ha de després en planta, tots els camions, tots els treballadors. Hi ha una part que sí que ens l'estalviem, que és la pujada de la taxa per utilització de l'abocador. Mm-hmm. I aquesta és la part que reduïm. Però hi ha altres elements, com és la pujada dels sous dels treballadors o la pujada dels carburants, que això no ens ho podem estalviar. I, per tant, hi ha una part en aquí que hi és. El que està clar és que pocs serveis d'ajuntaments, i com a mínim a Santa Coloma és així, són tan transparents a l'hora de costos i retorns, i quin preu, és a dir, quina part del cost es finança a través de la taxa, quina es finança a través de la venda de vidre, de cartró, etcètera, per traslladar-ho a tothom i que tothom vegi i que sàpiga a on te van a parar el preu de la taxa que es paga, com a mínim a Santa Coloma. I em consta que tots els ajuntaments és així.
A Ripollet hi ha unes quantes queixes,
sí,
diuen que el sistema
no
ha funcionat, que la ciutat està més bruta que mai, però en canvi, a la Mancomunitat La Plana diu que són 13 pobles que fa més de 25 anys que fan recollida porta a porta i diu fantàstic. Qualsevol que tingui contenidors molestant i fent pudor als carrers, doncs clar, ja, ells ja no ho tenen, això. Exacte. Sense contenidors és i no hi ha pudors.
És així. Jo sempre en els missatges i en les xerrades que estem fent amb els cogumencs per explicar com anirà el sistema, sempre dic el mateix, que si tinguéssim la capacitat de moure cada mes 100 metres els punts de contenidors, que anés tocant a tothom, diríem, els inconvenients, hauríem vist ja com això fa anys a tot arreu estaria funcionant el porta a porta. És evident que un canvi d'aquestes característiques té inconvenients també, però té més avantatges que inconvenients. I al capdavall, la responsabilitat també recau en bona part amb cada ciutadà. I d'aquesta manera estem ajudant i facilitant a les persones que ara ja ho fan bé, que se n'hi afegeixin més, i premiant-los perquè el sistema de recollida, perdó, el sistema de reciclatge és el mateix. No estem canviant la manera de separar el rebuig de l'orgànic dels envasos. El que estem és fent canviar només la manera de recollir les escombraries, que ara, en lloc d'anar-ho a portar amb un contenidor que està a 100 o 300 metres de casa, ple de brutícia, mai està prou net, etc., te'l venim a buscar a la porta de casa teva. Això sí, amb uns horaris que no pot ser a qualsevol hora, qualsevol dia.
Ja, però la gent on pixa? La gent
que... Bueno, va, 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 va.
Brut, per favor.
Fastigós. Doncs he de dir-vos una cosa. He aconseguit xocolata, eh?
Bravo, bravo. Bravo.
He aconseguit xocolata, bravo. I ara mateix vaig a provar-la davant de la... Senyora, la xocolatera avui ha marxat.
Alcalde,
hauries aconseguit xocolata, que si haguessis vingut al cap de setmana hauries aconseguit ratafia.
Ara ho deia el senyor Marcelí.
Ara, el senyor Marcelí, un bon coneixedor de la nostra festa de la ratafia i dels tastets.
Confrare, i confrare.
Oh, i tant.
I confrare, i confrare d'honor.
Alcalde, moltíssimes gràcies i molta sort.